Ràdio Les Gales, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Molt bona acollida a una nova temporada dels Pastorets de l'Escala. S'han representat a la Sala Polivalent, muntatge dirigit per Ramon Manent amb més d'una cinquantena de participants. La sala es va omplir en la sessió de diumenge, no tant en la de dissabte. Els Pastorets ocuparan l'obertura de l'informatiu d'aquest dilluns 16 de desembre. L'informatiu local que posem en antena d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. Es recullen més de 1.500 euros a l'Escala amb les diferents activitats proposades per col·laborar amb la Marató de TV3. Xocolatades populars, una tirada de quina al CER, una sessió de cinefòrum a l'Institut. Aquestes serien les propostes més destacades. Repassem avui també la multitudinària presentació de la biografia de Martí Rauret, que es feia divendres a l'Alfolí de la Sal. L'autor Rafael Bruguera va estar acompanyat de la catedràtica emèrita d'Història de la UdG, Anna Maria García, de la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, i del president de la Fundació Josep Irla, l'entitat que ha editat el llibre, Joan Manuel Treserres. Els alumnes de quart de primària de l'escola L'Escolapi han representat una obra de teatre amb el canvi climàtic com a protagonista. Aquest vespre, a les 8, sessió plenària a l'Ajuntament de l'Escala. Última sessió plenària de 2019, amb 18 punts a l'ordre del dia. Entre ells, els plecs de clàusules per a l'adjudicació de serveis com el de gestió de l'abastament d'aigua potable o el de l'enllumenat públic. Resultats esportius del cap de setmana, destacant especialment una nova derrota del primer equip del Futbol Club L'Escala, 4-1, sortia golejat del camp del Parets, penúltim classificat, i una nova derrota amb la qual L'Escala comença a trepitjar, i ho fa per primer cop aquesta temporada, la zona de descens. Va perdre també l'equip de superdivisió de tennis de taula, en aquest cas una derrota més previsible, 1-4 contra un potent Irún Lekeaenea, segon classificat a la superdivisió. En bàsquet, doble victòria del sènior femení i derrota del masculí. De tot plegat, a nivell esportiu se'n parlarà en detall al Zona Mixta just després de l'informatiu de les 6. Repàs a l'agenda d'activitats d'aquesta setmana, intensa setmana prèvia al Nadal i previsió meteorològica amb Sergi Corral, que ens apunta els núvols que han d'anar en augment, ambient temperat i humit i demà alguna gotellada. Ara us deixem amb el Far, aquest magazín de mar que elaborem conjuntament 5 emissores de litoral de Catalunya, l'Escala, Arenys, Vilanova, l'Ametlla de Mar, on es parlarà o es farà una trucada a Eivissa per parlar amb Xico Cardona, secretari de la confraria d'Eivissa. A l'interactiu entrevista es parlarà de desaparició d'espècies. Càpsula sobre receptes amb gambes al curri vermell a càrrec de l'escalenca en Merilú, jaques, i el preu del peix sabrem com ha anat avui la subhasta a la confraria de Deltebre. Això fins al punt de les 6. A les 6, notícies i esports d'àmbit local. A les 7, notícies d'àmbit nacional. A les 8, els musicals, que dilluns són el Ruta 66 i Mixtures. A partir de les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I la Lluïsa i el Daniel, i l'Ivan i la Cristina, i el David, i el Juanjo, i l'Isabel, tots som al Far. De fet, ara estava mirant les darreres hores una notícia de fa pocs minuts, i és que, malauradament, s'ha detectat una pastera amb 70 immigrants a bord al mar d'Alboran. 70 immigrants i un mort. I per aquí venia el malauradament. Una persona que s'ha deixat la vida intentant creuar l'estret per trobar una vida millor. no vull ni pensar-me la situació que deuen viure aquesta gent quan en circumstàncies i en dies com el d'avui es llencen a una mar freda a intentar salvar la vida. Són qüestions que a nosaltres ens preocupen i que moltes vegades ens donen un toc d'atenció i ens fan veure que hi ha ocasions que minimitzem i banalitzem, trivialitzem molt sovint situacions que tenen un fort arrelament humà. Per cert, i aquí som posats, i per relacionar-vos amb el mar, si us agrada el far, si a poc a poc aneu descobrint aquestes qüestions que tenen a veure el mar, mira, aprofito per no començar amb negatiu sempre i animar-vos a apropar-vos al Museu Marítim durant aquestes festes de Nadal, que han organitzat un munt d'activitats pels més petits de la casa i que a través de monstres i sirenes tindran l'oportunitat els nens d'aprendre una miqueta sobre el mar i la sostenibilitat. Segur que ho explicarem aquest proper cap de setmana, aquest proper divendres com a activitat de cap de setmana, però bueno, per si us agafa doncs, ara amb ganes de què farem? Doncs vinga, doncs ja ho fem. Este es uno. Vamos a començar a l'hora i ho farem... No, això és Johan Cruyff. I ho farem saludant amics que ja ens esperen.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Els dilluns comencem viatjant a les illes, a l'arxipèlag Balear, per saludar els amics i els companys de Peix Nostre, Marga Serra. Molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs mira, ja ho veus. Avui aquí, no sé com esteu a les illes, però fot un dia gris d'aquells de dilluns fotut, que costa.
Molt dilluns.
Sí. És un dilluns profunda i tremendament dilluns, saps?
Sí,
d'aquells dies...
Totalment d'acord.
Vale, d'acord, menys mal, hòstia. Humitat, saps? Allò que dius...
Tapat.
Sí, bueno, un rotllo. Bueno, en tot cas, la gent que estigui trista, que escolti la Serra. No, que en tot cas que la saludem també. Escolta'm una cosa, esteu en plena activitat de promocionar i de donar visibilitat al producte... el producte local, i crec que dijous tenim una jornada, no?
A dijous, sí. Tenim una jornada que feim en el Club Diari d'Eivissa i el que hem fet és ajuntar diversos pescadors de les dues cofradies que tenim, la d'Eivissa i la de Sant Antoni, i algunes persones que treballen directament al sector, secretari, responsable de comercialització, per parlar-nos una mica de sector pesquer, de quines peculiaritats té el sector de la pesca local, per què hem d'escollir el local respecte a altres, perquè és millor, i farem un poquet un repàs sobre les problemàtiques una mica que té el sector avui dia, remarcant una mica el tema del relleu generacional, que és un poc el que ens falta més avui dia.
I que, de fet, és una problemàtica comuna en aquest sentit. El relleu generacional és una situació que no hem resolt i que ens està cada cop escanyant una miqueta més.
Sí, exacte. Nosaltres, els pescadors que hem buscat, hem intentat buscar diferents perfils. Tots coincideixen en que tenen molta vocació, però després dins d'això hi ha gent que ja ve de tradició familiar de sector pesquer, llavors hi ha alguns que treballaven en sector turístic, però després han provat el sector pesquer i els ha agradat, però com dèiem ja tenien aquell puntet que ja els atraia en certa manera. I és això, hem triat alguns tipus de perfils, alguns que venien de pesca recreativa, que han trobat com sa manera després de fer la seva passió, la seva pròpia feina, sí. I analitzant una mica això, quins punts en comú tenen ells, per què són pescadors, i que mos valorin com veuen ells la feina de pescador.
I de fet que es doni també valor al producte de proximitat, més enllà del sector pròpiament dit de la pesca, el que es porta des d'aquest sector, és a dir, totes les espècies, tot el peix, que pesqueu a la vostra zona i que arriba absolutament fresc a la peixateria, uh-huh, perquè sigui cuinat guardant el sabor, el gust, totes les seves proteïnes, minerals, etc, etc.
Totalment, inclús els donem a conèixer a la gent que amb els peixos, productes pesquers, també es parla de producte de temporada, que hi ha vegades que la gent no ho coneix, i això que valorin que realment és diferent en quant a moltíssimes característiques, sobretot el que dius, de qualitat, de frescor i de més respecte a productes que poden venir d'altres zones, o òbviament doncs, peix de piscifactoria que té unes altres característiques molt diferents, i la sostenibilitat que comporta apostar sempre pel producte local, perquè genera llocs de feina, perquè és més, és de més qualitat, com hem dit, i bé, no, per tot el concepte en si que comporta, clar, que és un dels temes que volem parlar una mica. Quan parlem de sostenibilitat, a vegades ens centrem molt en el tema des del punt de vista ambiental, d'estar recurs ben gestionat, tenim peix d'aquí per endavant, però a vegades no tenim en compte la part aquesta social, de relleu també, si no tenim gent que es vulgui dedicar al sector pesquer, fins a quin punt serà sostenible la feina de la pesca, sent una feina que avui dia t'hi pots dedicar i pots viure bé, i és una mica aquestes cosetes que volem parlar una miqueta dijous.
I que el producte de proximitat moltes vegades no és aquest producte que agrada a nivell general a tothom, sinó que té moltes més ofertes i que, per tant, ens apropa a un peix no només fresc i bo, sinó que moltes vegades, pel que sigui, més econòmic. És a dir, si ens tiréssim a buscar aquestes espècies que són autòctones, pròpies, vostres, de la zona, que tenen, malauradament, poc valor comercial, però molt valor gastronòmic, també és producte de proximitat i també ajuda a tirar endavant el sector, no?
Exacte. Nosaltres dins d'aquest camp el que fem, per exemple, són els temes de les fires gastronòmiques, que el que busquem és això, donar difusió en aquest producte, com dius tu, que no és, que és més econòmic, que s'ha anat perdent una mica perquè avui dia vivim molt de pressa i volem alguna cosa que ens costi poc cuinar, que sigui ràpid, i a vegades deixem endarrere espècies que tenen un valor nutricional boníssim, que estan bé de preu i que a vegades no, no costa, o la gent no sap com cuinar-les, sobretot la gent més jove, perquè la gent que ja té més edat ho ha fet tota la vida, i és una manera també d'apropar-s'hi en aquest tipus de producte que tenim.
Doncs escolta, mira, avui hi ha un missatge a enviar a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i és el següent. Si no tenen res a dir, que callin. Perquè deu estar dirigit per algú, no ho sé, algú que deu tenir arrels en un altre país o que deu tenir arrels al món de la muntanya. Cada vegada que hi ha la possibilitat de que comprem peix o marisc, cada vegada foten una alerta de que vayan con, la d'avui ha estat vayan con cuidado con las cabezas de las gambas.
Sí, i intentin,
ho, ho has vist. Doncs, sí. Home, per Setmana Santa vam fer allò de la tonyina i el salmó i aquestes... És a dir, cada vegada que hi ha la possibilitat de consumir peix, van aquests i foten una alerta que acaba foragitant a poques, però a algunes persones. Des d'aquí, el millor que poden fer és callar. Si no han de dir res interessant, el millor que callin, perquè al final acaben fent mal a un sector que és molt important al nostre país.
A veure, jo sempre dic que tenen controls amb els temes d'alimentació i quan hi ha, de realment, si penses en valentes alimentàries que s'hagin tingut dins del sector pesquer, no poques. Sé quantes en trobem així de repent. Vull dir que aquestes coses es controlen. Jo sé darrer que record va ser una ja fa molts anys, però se sonava a Menorca que havien trobat uns peixos amb el nivell de mercuri, doncs això en seguida es detecta, es veu d'on és, s'atura i ja està. Vull dir que aquestes coses es controlen. I d'això ja fa molts anys, no n'he sentit... I més, en aquest sentit vull dir que estigui la gent passativament tranquil·la, que tampoc no és,
I
no? També
sí.
En el tema de la tonyina va haver-hi molta controvèrsia, recordo que la federació es va dir que havia que menjar-se una tonyina sencera per dir perquè realment aquests nivells de mercuri fossin tan perillosos. Vull dir que aquestes coses, vull dir, amb els temes d'alimentació es controlen molt.
Marga, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat, que vagi molt bé i haver-nos atès. Que vagi molt bé aquest proper
moltes
dijous i fins
a
la propera. A reveure.
Gràcies.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Queremos hablar, desgraciadamente, de las especies que desaparecen. Y es que cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de especies invasoras, no solo hablamos de especies que llegan a un sitio, sino el problema es que muchas veces hacen desaparecer a otras. O cuando hablamos del calentamiento de los mares o de la tierra o de la desertización de los bosques, pues no solo hablamos de la desaparición de árboles y plantas, sino también de las especies animales que habitan estos árboles y estas plantas. Hay unos datos, me los miraba hace un rato y me han parecido espectaculares. Hay una lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Bueno, en esta lista roja hay 30.178 especies amenazadas de extinción. Bueno, pues son optimistas porque se han notado mejoras en 10. De las 30.178 ha mejorado 10. Imagínate lo mal que está el resto. Dejadme conocer un poquito más y por eso saludo a esta hora de la tarde a Caterine Numa, que es coordinadora del programa Mediterráneo de Especies de esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Caterine, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Si somos optimistas porque hay 10 de 30.000, estamos muy mal.
Bueno, 10 de 30.000 que tenemos información y que podemos registrar como que han cambiado su categoría, es verdad, de una categoría de riesgo a una de menor riesgo.
Caterine, perdona, disculpe, vamos a hacer una cosa, ¿verdad que puede coger el auricular? Lo digo porque está hablando con el manos libres, ¿puede ser?
No, que va, no.
Ah. Vale, es que la veíamos con una cierta dificultad.
Okay.
Me decía que 10 de 30.000 de las que están estudiadas, para entendernos, ¿eh?
Sí, bueno, 10 de las que tenemos registro, como pueden saber, cada año se hace una actualización de la lista roja. ¿Mm? Y lo que queremos poner en valor es, pues, de esta actualización, qué especies han cambiado de categoría, de una categoría de menor riesgo de extinción a un poco menor de riesgo de extinción. La idea es poner en valor esas acciones exitosas de conservación. Pero es cierto que para conseguir un cambio en una categoría de estas requiere muchos años de esfuerzo de conservación. Y es posiblemente por eso que no llegamos a registrar tantas especies. No es tan fácil conseguir un cambio en una categoría.
Se pone el acento en la capacidad regeneradora del mar. Dicen que el mar, si se le deja tranquilo durante un tiempo, es capaz de revertir la mayoría de impactos que recibe. ¿Tan fácil es? ¿Tan sencillo?
Yo me atrevería a decir que con cualquier especie en la naturaleza, si paramos la tasa de cacería, la tasa de extracción de animales, Y tienen la suficiente calidad de hábitat, podemos esperar que las poblaciones se recuperen en un relativamente corto plazo de tiempo. ¿Sí? Y yo me atrevería a extender eso tanto al mar como a la tierra. Pero no soy la experta.
Claro, es muy curioso que, por ejemplo, datos concretos nos dicen que el 40% de los anfibios y el 33% de los corales, además del 10% de los insectos, son los que actualmente estarían en riesgo de desaparecer. Siempre tendemos a creer que el riesgo afecta siempre mucho más, por ejemplo, a corales que a otras especies. En cambio, dice que los anfibios son muy sensibles.
Sí, con los corales sabemos que tienen muy poca movilidad, así que están expuestos a cualquier cambio en las condiciones ambientales y especialmente con este momento que estamos viviendo de cambio global, esas condiciones ambientales están cambiando y obviamente eso les genera una cantidad de enfermedades. Y en la misma manera le está pasando a los anfibios. Si vemos el impacto de los anfibios, es también debido a probablemente cambios en esa calidad del ambiente que genera un favorecimiento de las enfermedades que les atacan más fácilmente. Uh-huh. No está demostrado, pero claramente el problema con los anfibios ha sido un problema de enfermedades. Uh-huh. Más probabilidad de contraer enfermedades.
Caterine, ha sido un placer conversar con usted. Le agradezco mucho la deferencia de atendernos. Estamos en contacto y hablamos otro día con más tranquilidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Doncs seguim-ne parlant, i precisament d'amfibis i d'espècies, bueno, d'aquestes característiques, en sabe molt el convidat que en tens al costat, Ivan.
Doncs sí, de fet, aquest percentatge que comentàvem, el 40% dels amfibis en perill d'extinció, és un percentatge que ha posat en alerta els experts. Avui ens acompanya un d'aquests experts, en concret l'herpetòleg Daniel Fernández, del grup de recerca de l'Escola de Natura de Parets del Vallès. Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I de fet, tu coneixes molt bé el que parlàvem fa un moment, perquè estàs treballant també amb espècies com el tritó del Montseny, una espècie molt i molt amenaçada.
Sí, el tritó del Montseny està catalogat a la UCN com a en perill d'extinció, ja que les poblacions d'aquest tritó compten amb 1.500, entre 1.500 i 2.000 exemplars.
Déu-n'hi-do. Per tant, es confirma que aquí també hi ha espècies en perill d'extinció en el cas dels amfibis. Deixa'm centrar-me un moment en el cas dels coralls, perquè parlava aquest informe del 40% dels amfibis, del 33% dels coralls. Dels coralls ens en pot parlar i molt la Cristina Linares. Cristina, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
33% dels coralls és un impacte molt important.
Sí, de fet és un dels grups més amenaçats actualment.
Amenaçats, i ara també t'ho preguntaré a tu, Daniel, però amenaçats per enfermetats o amenaçats pel canvi de l'entorn, en el cas dels coralls?
En el cas concret dels coralls, bàsicament són dos problemes. Un, la pesca de ròssec, que ha fet malbé el fons i la pèrdua d'hàbitat, i un altre problema molt important, l'impacte del canvi climàtic.
Que seria el canvi d'entorn, per
exemple. Sí, del canvi de les condicions ambientals, sobretot de la temperatura.
En el cas dels amfibis, Daniel?
En el cas dels amfibis tenen diversos tipus d'amenaça. Una seria el canvi climàtic, que està fent... Bueno, aquests animals tenen una pell molt permeable i són molt... Bueno, depenen molt de les condicions ambientals per poder realitzar les seves condicions, bueno, les seves necessitats biològiques, no? Com diem, els amfibis tenen bueno, el seu nom diu que és amfi, que és doble, sí? I bio, que és vida. I depenen de l'aigua per reproduir-se. Si baixa la quantitat de les pluges, no s'omplen les basses o els rierols, aquests animals no poden reproduir-se. Si no poden reproduir-se, van minvant les seves poblacions. No només això, sinó que les malalties emergents, malalties que venen d'altres països i que es desplacen amb el comerç d'espècies, també estan afectant les seves poblacions i podria ser un dels problemes més grans i amenaçar 500 espècies al món i ha extingit 90 d'elles. I després el canvi dels hàbitats, l'abandonament dels cultius, les basses, i les espècies invasores que són predadors directes de les seves larves, postes i fins i tot els adults. Són molts els problemes que patint aquestes espècies a nivell global.
En el cas del canvi climàtic, pregunto primer a la Cristina, després a tu, Daniel. Aquí s'han dit moltes coses i durant els anys s'han dit moltes coses, moltes bestieses i molt poques coses encertades. Però n'hi havia una que deia, bueno, canvi climàtic és escalfament del planeta, per tant el planeta s'escalfarà de l'equador cap al pol, en el cas de l'hemisferi nord. Diu, per tant, deia, per tant, les espècies s'aniran desplaçant. No hi haurà una desaparició, sinó que el que tindrem és un desplaçament de les espècies des de l'equador cap al pol. I per tant, doncs, allò que desapareix aquí sortirà una mica més amunt, geogràficament parlant, per entendre'ns. Això no s'ha produït.
No, en el cas dels coralls, com són organismes sèssils que viuen, no, al substrat, clar, no tenen oportunitat de moure's. I el que estem veient bàsicament és una contracció de la seva distribució. Clar, el canvi climàtic és l'augment de la temperatura, no? Però també són esdeveniments d'estius amb molta calor, onades de calor, i realment és una font d'estrès per a aquests organismes que no són capaços ni tenen temps d'adaptar-se a aquestes noves condicions. Per tant, en el cas d'aquests organismes bentònics que viuen en el ventre, associats al substracte, tenen poques oportunitats, no? no?, de desplaçar-se.
S'ha descobert per això que es poden plantar i que hi ha un cert nivell d'èxit en aquest sentit.
Sí, de fet, en el, aquest és el tema de la restauració i s'estan duent a terme molts protocols de restauració per fer trasplantaments nous, tornar aquestes espècies als seus hàbitats on han desaparegut, bàsicament per la pesca, però clar, el problema del canvi climàtic el tenim igual i el tema de la restauració marina enfront dels impactes del canvi climàtic és una temàtica difícil d'abordar, no?, en aquests moments.
En el cas dels amfibis, Daniel, també? És a dir, s'ha anat desplaçant al nord o tampoc?
No, en el cas dels amfibis tenim un problema. Els més amenaçats, per exemple, són endemismes que es viuen sobretot aquí a Catalunya, per exemple, el tritó del Montseny, el tritó pirinenc, o les sargantanes pirinenques, no?, que tenim tres espècies. Clar, elles viuen en una cota que pot anar... Bueno, el tritó del Montseny, per exemple, són entre els 900 i els 1.300 metres. Què passa? Quan pugen aquestes temperatures, ells van pujant de cota, però hi ha un punt on aquesta cota desapareix. No tenen capacitat de baixar a la plana i colonitzar unes altres muntanyes, i això el que fa és que desapareguin. Clar, moltes espècies, amb aquesta temperatura, espècies que viuen més a cotes més baixes, pugen, perquè poden colonitzar noves zones, noves cotes, però arribaran les que viuen a alta muntanya, arribaran a una cota que ja no podran pujar més, llavors acabaran desapareixent.
Val. Per tant, no és solució, per entendre'ns, eh? Una cosa no és substitutiva de l'altra.
No.
Fem una cosa. Ara ens hem d'aturar, d'aquí 30 segons ens hem d'aturar 3 minuts. Volem seguir parlant de la desaparició de les espècies, dels motius i del futur que tenim a l'hora d'intentar evitar aquesta desaparició molt ràpida que posava en l'aparador la Unió Internacional per la Conservació de les Espècies. Si us sembla, no pengeu i en cosa de 3 minuts seguim parlant aquí al Far. D'acord, Cristina?
D'acord.
Daniel, també torno amb tu, no marxis.
Oh, ok.
Doncs 3 minuts i seguim. Fins ara.
Segueix la llum del Far.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'escala per lluitar contra la fam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de Davant, Cibarrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir. Yeah! Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No estàs sol, desperta. El nostre amor, desperta. Un cop més. Hem viscut coses, provem-ho, volem algun lloc, tu i jo, només tu i jo. El temps ja corre al teu davant, no deixis perdre el que has lluitat amb mi. Si quan em veus t'oblides dels mals moments i sents que vols un altre cop. Abans sempre fèiem l'amor, perquè ara no podem fer-ho tan fàcil. Si hem desplegat les ales, deixem-nos dur per l'aire per tornar a començar un altre cop. Si marxéssim tots dos a fer un viatge ben lluny per estar
els dos sols, com abans els dos junts. Si marxéssim tots dos, fer un viatge ben dur, per estar els dos sols, com abans els dos.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
Dos quarts de sis de la tarda estem parlant de la desaparició de les espècies i ho estem fent amb convidats que tenim, per una banda, el Daniel Fernández, herpetòleg del grup de recerca de l'Escola Natura de Parets del Vallès, i per l'altra, la Cristina Linares, científica i investigadora especialitzada en coralls. Cristina, una qüestió. Com pot ser que hi hagin espècies? Per exemple, m'ha vingut al cap el cranc blau, però podem trobar-ne moltes més. S'acostumen a qualsevol circumstància i que sovint mai tenim al nostre entorn, i en canvi les nostres mai s'acostumen a cap canvi i sempre són devorades pels que venen de fora.
Sí, clar. Per exemple, a nivell mediterrani tenim, clar, la fauna i la flora que està visquent en el mar Mediterrani està adaptada a unes condicions ambientals molt, molt determinades. I és evident que clar, i són molt vulnerables. Qualsevol canvi sempre les perjudica, i a més són difícilment que s'adaptin a les noves condicions. En el cas dels coralls, són espècies de dinàmica tan lenta, sí, que, clar, que qualsevol canvi necessitarien molt de temps per adaptar-se. I realment són espècies que són perdedores, no?, davant d'altres espècies més invasores i que tenen unes dinàmiques poblacionals més ràpides.
Per tant, per entendre'ns, el mar Mediterrani ha estat un mar tan benèvol, tan tranquil, que s'han desprotegit o s'han desacostumat a lluitar, per entendre'ns. No tenen prou defenses.
Bueno, en alguns casos estan sotmesos a ambients que en teoria són molt estables, no? En ecologia, quan les espècies estan adaptades a ambients molt estables, clar, davant de les pertorbacions, quan canvien el règim de pertorbacions, és difícil adaptar-se. I l'home, de fet, està actuant com una acceleració d'aquests canvis, sí, i no li està donant temps a les espècies a adaptar-se o respondre tan ràpidament en aquests canvis com el que és necessari.
De fet, ara llegia, la presència humana ha accelerat 1.000 vegades la mort d'espècies, és a dir, de les que haurien de morir, per entendre'ns, per circumstàncies naturals cada any, la presència humana i sobretot la pressió que exercim a les zones costaneres ho ha accelerat a un 1.000%.
Sí, sí, de fet, per això en molts casos es parla, no, de la sisena extinció, que realment és causada per aquesta activitat humana tan intensa en tots els sistemes, tant marins com terrestres.
Avui és un mal dia per fer-te aquesta pregunta, però per acomiadar-te te la faig i tu mateixa. I és, ho revertirem, això? Dic que és un mal dia perquè després de lo de la copa aquesta,
sí,
no és un bon dia. Però te la faig, som agosarats. Tu creus que hi donarem la volta, o aturarem això, o està fotuda la cosa?
Mira, jo, com ja vaig dir, jo sóc optimista, però realment, veient davant totes les evidències científiques i com reclama la societat aquest canvi, no, en polítiques ambientals, i veient el resultat de la COP, realment ja no sé si ho revertirem o no. Realment, cosa creure que tindrem polítics que realment creuran que s'ha d'actuar amb emergència, que és el que estem davant d'una emergència climàtica.
Doncs no deixarem de buscar-los. Gràcies, Cristina, una abraçada ben forta.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Vosaltres.
I bones festes, si no ens parlem.
Igualment, gràcies.
Després, a reveure.
Adéu.
Doncs, Cristina Linares, Daniel, què en penses de tot això que hem comentat? En el teu camp, en el camp dels amfibis, dels rèptils, també dels peixos, la setmana passada parlàvem amb tu arrel de l'ú del Besòs, la situació és la mateixa? És a dir, és que és tan estable la nostra zona que qualsevol element extern ens enganxa d'habilitats?
Bueno, hi ha diversos factors, no, en aquest aspecte. L'aspecte de les espècies introduïdes, pues, és una qüestió de selecció. Quan tu importes una espècie i la portes a un altre país, t'interessa que siguin espècies resistents i que aguantin canvis de temperatura, que aguantin el trasllat, que aguantin molt, perquè si no t'arribarien vives aquí i no podries comercialitzar-les, no? Com són les tortugues, els peixos i els crancs i el que sigui, no? Llavors, què passa? Que aquesta capacitat d'aquestes espècies d'adaptació, quan arriben als nostres hàbitats, pues s'adapten perfectament. I això va en detriment de les nostres espècies. Per què? Perquè lluiten, aquestes espècies lluiten directament pels recursos, els recursos alimentaris, els recursos de les zones de posta, per tot. I a més, ells, les nostres espècies, si són, aquests són predadors, no les reconeixen com a predadors. Necessiten una adaptació, una convivència i una coevolució amb aquestes espècies per dir, oi, això és un predador, he de fugir d'ell. Llavors, és el que està passant a les Canàries, per exemple, amb la Serra Reial de Califòrnia, Gran Canària, que els llangardaixos que hi ha allà mai han conviscut amb serps. Llavors, clar, les serps han arribat i han començat a menjar llangardaixos i han començat a menjar-se els dragonets. I ells no els veuen com una amenaça, perquè mai han conviscut amb serps. Llavors estan menjant els llangardaixos de la illa i estan començant a proliferar les serps d'una manera brutal, perquè és un nínxol que està buit. Llavors és el que passa.
Clar, déu-n'hi-do.
I no només això, sinó que les espècies aquestes porten malalties amb les quals han coevolucionat i són portadors asimptomàtics, que les nostres espècies no estan preparades a nivell immunològic. Llavors s'emmalalteixen i moren.
Deixa'm presentar un convidat que també ens està escoltant, Cristina, amb qui podem saludar ara?
Doncs podem saludar en Boris Weisman, que és biòleg i que treballa pel Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, zona on hi ha zones protegides però on també hi ha espècies amenaçades i en perill d'extinció.
Boris, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Vosaltres aquí heu protegit, bueno, teniu una de les joies de la corona del país en protecció, no?, les medes, i les penes i treballs que us costa mantenir allò en òptimes condicions.
Bueno, sí, clar, has de pensar que les Illes Medes rep una pressió molt forta d'activitats humanes, turístiques, i això, pues, clar, té un impacte directe, però és que, a més, s'ha d'afegir pues, totes les pressions alienes, com poden ser les del canvi climàtic, les de les espècies invasores, totes aquestes coses que són incontrolables, tot i que estigui un espai protegit, pues, clar, són coses que venen de fora que no pots controlar-les.
Si agaféssim una fotografia de les Illes Medes de fa 250 anys, és igual, 300, i una fotografia de les Illes Medes d'avui en dia, amb tota la que s'ha fet per protegir-les, qui diu les Medes diu qualsevol altre espai protegit d'aquests fortament protegits de la zona de l'Empordà. Si féssim una fotografia de fa 250 anys i féssim una fotografia d'avui, serien molt divergents?
Ostres, això és una mica difícil de respondre, perquè fa 250 anys ningú sap exactament què és el que hi havia sota l'aigua, perquè ningú feia escafandrisme, ningú feia fotografies, ningú, no se sap. O sigui, fins fa, diguem-ne, 80 anys, ningú sabia ben bé què és el que estava passant sota el nivell del mar. Per tant, és una resposta molt difícil. Seria una resposta de ciència-ficció, pràcticament.
Per tant, quan diem que estem empobrint el medi natural, ho fem en períodes d'estudi molt curts, és a dir, relativament recents, almenys pel que fa referència al mar.
A nivell del mar, sí. Tu has de pensar que la protecció marina és com un bebè, és de fa molt poquet. Pensa que les Illes Medes estan protegides des de fa 30 anys. I, clar, és que en 30 anys, déu-n'hi-do el que s'ha aconseguit, no? S'ha aconseguit recuperar algunes poblacions de peixos, com el San Olmero, com són el Sac Imperial, n'hi ha altres que no. O sigui, ja s'estan... Però clar, n'hi ha altres coses... Hi ha altres espècies pues que la protecció de... Tot i que sigui una reserva, un parc natural, pues no és prou. I això és així.
En el cas, Daniel, de terra, si féssim aquesta mateixa fotografia, trobaria molta diferència?
Pues sí, bastant. Bueno, hem de tenir en compte, per exemple, un dels canvis més radicals que s'han patit recentment, no? o en el temps, és l'efecte de la filoxera, no? Va fer que canviés l'hàbitat, per exemple, d'una manera a Catalunya brutal. Un altre dels aspectes és pues, la industrialització. Moltes zones del país es van construir polígons, es van construir ciutats que han acabat amb zones obertes i zones boscoses. I després l'abandonament dels cultius de la ganaderia, no?, en general, que ha fet que augmentin la zona boscosa, que disminueixin les zones obertes, i això ha canviat el panorama d'una manera espectacular. Llavors això ha anat és positiu per unes espècies, però és negatiu per unes altres.
Boris, pel que fa referència a la vostra feina, la principal amenaça és l'ésser humà, és a dir, és la petjada humana, o directa o de manera indirecta, a través de viatges i aquestes coses?
Podríem dir que sí, perquè, clar, directament nosaltres afectem molt a les espècies marines perquè ens les mengem. Les pesquem, les sobrepesquem, i les seves poblacions es redueixen moltíssim perquè ens les mengem, no? On ha anat tot el peix del mar? Bueno, pues és que no, ens l'hem menjat, no? Hi ha altres espècies que senzillament les hem eliminat perquè competien amb nosaltres, com és l'exemple de la foca monja. La foca monja vivia aquí a la Costa Brava, però en els anys 50 pues, es van dedicar a matar-les i a pescar-les perquè, bueno, competien amb els pescadors, que es va eliminar la seva població i ja només viu un centenar, doncs, per allà a Grècia, a Turquia, al Sàhara Occidental, hi ha una espècie que està en greu perill. Per què? Per l'acció directa dels homes. No? Però clar, aquí s'afegeix pues, tota la contaminació que està provocada pels homes, s'afegeix tot el canvi climàtic que estem afavorint i accelerant nosaltres també, s'afegeix les espècies invasores que també les afavorim i les produquem nosaltres. Per tant, es podria dir que sí, que la nostra activitat directa o indirectament pues està afectant moltíssim a moltes espècies marines.
Hi ha unes espècies que sembla que s'han mantingut una mica al marge d'aquesta evolució, o és que s'han estudiat menys? Parlo dels insectes, que semblen sovint més resistents del que ens pensem, tot i que, evidentment, l'arribada del mosquit tigre, per exemple, o de la vespa asiàtica, la desaparició de l'abella, ens ha posat sobre la pista de que també els insectes estan patint i molt aquesta pressió produïda per l'humà i el canvi climàtic. La pregunta és, no en sabem tant perquè se'ls ha estudiat menys o perquè són més resistents? Qui ho sap, això? Vinga, Boris.
Bueno, aquí n'hi ha... a part de que s'ha estudiat menys, també hi ha un aspecte de que tenen una certa capacitat de reaccionar. O sigui, les espècies que tenen una reproducció ràpida i reprodueixen molt ràpid l'estratègia de la R, doncs tenen una certa capacitat d'adaptació. Però si mirem, per exemple, ara miro el mero.
Sí.
El mero és un peix que creix molt lentament, que es reprodueix amb dificultat, necessita unes condicions molt especials. Però clar, si tu tens una vida, diguem-ne, una reproducció, diguem-ne, complicada, no és fàcil, doncs la teva capacitat de reacció i d'adaptació pues és molt limitada. Aleshores, qualsevol canvi pues t'afectarà moltíssim. Per altra banda, si és una espècie que et reprodueixes molt i vas creant moltes alternatives, no, les teves cries pues van tenen una certa capacitat d'adaptar-se, pues tens més possibilitat de que aquests canvis provocats pues no siguin tan adversos com una altra que sigui més més estable, diguem-ne.
Què penses, Daniel?
Bueno, jo, el que parlava també abans, no? L'altre dia parlava amb el Joan Mestre dels Ports de Beseit, i em parlava sobre les sumaretes, per exemple. Les sumaretes és una espècie que no té la capacitat de volar, és un insecte que ha evolucionat a cada massís. Hi ha moltes espècies a la zona de Tarragona que s'estan descobrint, com la sumareta del Montsant, que es va de redescobrir un altre poc, ara fa molt poc temps. Llavors, segons la capacitat també de dispersió que tenen els animals, que és com deia el Boris, no?, que hi ha, bueno, que tenen una capacitat gran de reproduir-se, d'adaptar-se als canvis en els hàbitats o als predadors o per exemple, pues, si estan aïllades en un punt i no tenen la capacitat de dispersar-se, pues acabaran desapareixent o no. Sí que estan poc estudiats, però cada vegada s'estudien més. La veritat és que hi ha moltíssimes espècies, no és com els amfibis o com altres grups faunístics, que hi ha menys espècies i són més fàcils d'estudiar. La taxonomia d'aquests animals és brutal i has de ser molt expert per treballar amb ells i bueno, a vegades costa, no?, fer una avaluació de tots aquests animals.
Recordo quan es va produir, diguéssim, aquesta revolució de la mobilitat i de la interconnexió humana, no?, a nivell mundial, ara fa 15-20 anys, que es deia que bé, això seria benefici per tots perquè ens aproparia a altres cultures, a altres maneres d'entendre el món. Resulta que, bueno, ens ha apropat relativament, o ens ha apropat molt, però també ens ha portat molts altres problemes, per exemple, espècies invasores, o, per exemple, les conseqüències de tota aquesta mobilitat. Hi ha hagut un error de càlcul aquí? És a dir, com a científics, com a investigadors, ens vam precipitar donant per bo una mobilitat que, al final, hem hagut de pagar amb tot un canvi de l'entorn natural?
Si em permet, sí? jo entenc que tota moneda té una cara i una creu. Vale? Res és bo, però també és dolent, no? Aquest aspecte que tu has comentat, de que la mobilitat, pues sí, ens ha apropat, ha fet que el món sigui més petit, ara pots anar d'una punta a l'altra amb molta facilitat, pots conèixer a tot el món en el que vius. Clar, això és un benefici, evidentment, però té una creu, té un preu a pagar, té una taxa, no? I aquesta taxa que està, no? Ha resultat que ha estat bastant cara. Ja. I és tot aquests efectes perniciosos que tenen, pues, d'emissions, de transport d'espècies, d'alteració del medi. No és que sigui bo o dolent, és que té un preu a pagar, i si estem disposats a pagar-lo, pues, és correcte, i si no estem disposats a pagar-lo, pues no senti mal.
Pues no senti mal, què vols que et digui? Boris, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies, mestre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu-siau.
Daniel, estàs d'acord amb el que deia en Boris? No sé, suposo que sí, no?
Sí, estic d'acord amb el tema de les emissions i amb el tema de que ha sigut més fàcil portar espècies d'altres països.
Clar.
La facilitat del desplaçament també ha afavorit una mica el mercat negre d'espècies. Ha fet que es portin animals d'una punta del món a l'altra d'una manera econòmica, no? I senzilla. I bueno, es veia, no? Fa uns anys que va aparèixer un dragón de Komodo aquí, sí, sí, a Barcelona, o coses que semblaven impossibles fa 30 anys, ara és el pa de cada dia. Les 75 tortugues que van aparèixer del d'Abra, no? De Seychelles, a l'aeroport de Barcelona aquest mateix any. Això està... Aquestes tortugues estan portant no només... aquesta gent no està només portant aquestes espècies, sinó també estan portant les mateixes malalties.
Clar.
I si no hi ha un control, pues, és molt difícil poder, clar, controlar aquesta problemàtica.
I la tonteria humana, que volen tenir aquest tipus d'animals,
sí,
també.
Sí.
Escolta'm, t'agraeixo molt, Daniel, que ens hagis acompanyat. Daniel Fernández, herpetòleg, moltíssimes gràcies i molt bona feina. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Avui cuinem amb
Mary Hackas. Avui la xef del restaurant Mary Lou, la Mary Jacques de l'Escala, avui ens porta una recepta asiàtica ideal per a aquestes festes de Nadal, molt fàcil de fer i amb una gamba de protagonista, perquè xarrupeu el cap i preneu una nota.
Bona tarda. Ara farem un plat que és una mica d'influència dels viatgets que fem per Àsia. És unes gambes al curri vermell amb verdures i llet de coco. Evidentment necessitem gambes, i de verdures necessitem pastanaga, àpid, ceba i pebrot vermell, i una mica de gengibre. Agafem una cassola i fiquem totes aquestes verduretes tallades ben petitetes. Ho saltegem una mica, li donem que es potxi una mica. Després agafem la pasta de curri vermell i la llet de coco, ho diluïm tot junt i ho tirem amb una mica més de llet de coco dintre de les verdures. Això ha de fer un xup-xup, una estona, i també hi posem una fulla de llimoner. Si no tinguéssim fulla de llimoner, amb la pell de llima o amb una pell de llimona, també va bé. I al final de tot, com sempre, agafem unes gambes, els pelem, unes gambes de roses ben bones, distraiem la pela, i el més important també és que quan els tirem amb aquesta salsa faci una cocció molt i molt curta, perquè la gamba, si no, se'ns quedarà sense res. I aleshores ho servim sempre amb un bol d'arròs. Jo normalment ho serveixo amb una cassoleta, amb la salseta del curri, les gambes, i al costat amb un bol d'arròs. I és un plat asiàtic molt i molt i molt bo.
El preu del peix.
Una bona manera de fer gambes, sí senyor. Aquesta és aquesta que ens ha proposat avui la Mary Jacques. Anem cap a les Terres de l'Ebre, aviam si han pescat o no gambes, polp i altres coses. Lluïsa.
Aquí gamba poca. Bona tarda.
Ja, aquí no.
Trobo que alguna cosa... Sí, llangostia ne tenim més que menys. Sí. Però bueno, si vols, de seguida ho descobrim, perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic a la que és l'encarregada de la subhasta de la confraria de pescadors de Deltebre, Sarai Fresquet.
Sarai, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat el llangostí? Hem pescat o no?
Nosaltres on tenim llangostí.
Vaja, si és que tinc la punteria no. Sempre, sí. Afino... I pop, teniu, sí?
Pop, sí, bueno, com hem tingut.
Sí.
Doncs bueno, explica'm-vos una mica, Sara, com ha anat la pesca de la tarda. Jo ho he dit perquè, que no m'ha preguntat per la gamba, dic que aquí al Delta Gamba no hi ha llangostí, però concretament a la Deltebre no hi ha llangostí.
No, a la Ràpita, llangostí.
La Ràpita i el Canà.
Sí.
Vinga, explica'm una mica com ha anat la sortida d'avui.
Sí, doncs avui ha hagut bastant de peix, ha hagut sobretot cranc blau, 1.000 quilos aproximadament, i el preu s'ha notat ja que ha muntat respecte a la setmana passada, ha anat quasi a 5 euros... Llavors també hem tingut molt de porc, uns 85 quilos, també la muntada de preu s'ha notat, quasi 10 euros del quilo. Hem tingut també 122 quilos de llop, que també s'ha notat una mica el preu que ha anat muntant. I les escrites també, no han hagut moltes, però el preu ha estat bastant bé, a quasi 6 euros.
Això és que comença a assenyalar el que és lo Nadal, ja, aquesta pujada de preu?
Sí, clar, perquè estem ja, és la setmana que ve, i la gent pues, comença a comprar, i surt el congelador, sí.
I lo del cranc blau també, no? Cada vegada, Sarai, també hi ha més consum de cranc blau, però això suposo que, a part de les captures que són bones, lo preu puja.
Suposo que lo del cranc també és perquè ens estem arrempant a Nadal, perquè fa potser un mes lo preu este era més baixet, però sí que s'està ja acomodant el consum del cranc blau.
Explica'm-nos una mica més, perquè aquests dies, en teoria, esta setmana se pescarà tota la setmana i la setmana que ve també sortireu?
La setmana serà una setmana normal i la setmana que ve només se pescarà en dilluns i en divendres.
El 23
per tema de mercat i això, sí, per tema de mercat el 24 ja no se surt perquè després ja no tenen temps el transport d'enviar-ho als mercats i tot això. Llavors parlarem el dilluns ja i és el divendres.
Molt bé, llavors si la gent vol començar esta setmana ja seria una bona setmana, no?, per a començar a comprar i començar a congelar i tot
sí,
això.
Sí, clar, sí.
I el polp és també, com sempre diem, no? Val més congelar-lo abans de coure'l i així mos estudiem una mica que digui...
Com a mínim 24 hores s'hauria de congelar el polp, sí.
Carai, Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, doncs estarem atents. Ara ve una època bona de menjar marisc, Sarai, i aquí, uf, ja veuràs, la venda pujarà, eh?
Esperem que sí.
Home, escolta...
Sí, que ve de setmana,
clar,
sí.
I mira, ara ho parlàvem. Cranc blau, que deies, hem pescat 1.000 quilos de cranc blau. Escolta, sí. Tenint en compte que és molt bo, Vale? I que cada cop hi ha més llocs que fan arrossos amb cranc blau en lloc d'en Bogavante, perquè és igual de bo. El cranc blau s'exporta arreu o només el teniu aquí a les Terres de l'Ebre? És a dir, si jo vaig a l'Empordà, per exemple, o al Maresme o al Garraf, en trobaré o no?
A veure, nosaltres, els compradors nostres, pràcticament tots són locals. Pot ser algú que exporti a Mercabarna i llavors de Mercabarna sí que pot anar a qualsevol lloc. Ja. Però això ja és algo que saben més los arrieros, més que la cofradia. La cofradia directament només ven a compradors locals.
Per tant, diguéssim que a les Terres de l'Ebre sí que la majoria de peixateries deuen tenir cranc blau.
Sí, aquí sí, clar, sí.
Bueno, als Estats Units diuen que va molt buscat el cranc blau. A Boston van anar a intentar establir acords comercials per exportar cranc blau. On saps això?
No, ho sé.
Sí, bueno, hi van anar la gent del clúster i tal, i van arribar a la conclusió que era un mercat potencial, però em sembla que, per molt potencial que sigui, no hi ha prou mercat com per poder assimilar tot el cranc blau que teniu a les Terres de l'Ebre, que em sembla que n'és molt.
Sí, bastant.
Escolta'm, si no ens parlem abans, que passis unes bones festes, un bon Nadal i que ho gaudiu aquí a la cofradia i amb tota la gent de les Terres de l'Ebre. Sarai, ha estat un plaer parlar amb tu. Cuida't molt.
Igualment.
Fins després. Vinga. A reveure.
Adéu.
Doncs la Sarai Fresquet, que ens ha explicat com ha anat avui la subhasta del peix aquí a les Terres de l'Ebre, en concret a la cofradia de Deltebre. Per cert, si teniu cranc blau a prop vostre, és a dir, però no de les Terres de l'Ebre, que ja se sap que ja deu haver-ne, però si ens esteu escoltant des de l'Empordà o des del Garraf o des de la Costa Daurada, des de Tarragona, des del Maresme, des de la Selva, i a la peixateria heu vist cranc blau o a la vostra botiga heu vist cranc blau, feu-nos-ho saber, és una cosa que ara ens preguntàvem. Ens ho podeu enviar en forma de missatge directament al Twitter del programa, ens diem @ alfar.fm o per correu electrònic alfarlaxarxa@gmail.com. Feu-nos-ho saber, perquè volem saber fins on arriba la comercialització d'aquest producte. Demà en parlarem de cranc blau i de moltes altres coses aquí al Far. A partir de les 4, acompanyeu-nos, sisplau. Fins demà.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'escala per lluitar contra la fam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de Davant, Cibarrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir. Yeah!
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Molt bona acollida. Els Torets s'han representat a la sala polivalent amb un muntatge dirigit per Ramon Manent, amb més d'una cinquantena de participants, amb una sala que es va omplir en la sessió de diumenge, no tant en la de dissabte. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dilluns 16 del mes de desembre. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. Més de 1.500 euros recollits a l'escala amb les diferents activitats proposades per col·laborar amb la Marató de TV3, xocolatades populars, la tirada de Quina del Cer i una sessió de cinefòrum a l'Institut han estat les propostes més destacades de la setmana a l'escala. Multitudinària presentació de la biografia de Martí Rouret. L'autor, Rafael Bruguera, va estar acompanyat de la catedràtica emèrita Anna Maria García, de la UDG, de la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, i del president de la Fundació Josep Irla, l'exconseller de Cultura, Joan Manuel Tresserres. Els alumnes de quart de l'escola L'Escolapi han representat una obra de teatre amb el canvi climàtic de protagonista, una activitat que ja fa anys que forma part de l'escola, on després de 10 sessions els alumnes representen davant els seus companys i pares la seva evolució actoral. Avui al vespre hi ha ple ordinari a l'Ajuntament, últim de l'any amb aspectes de relleu, com és ara la concessió o els plecs de clàusules per a la concessió dels serveis de gestió de l'aigua potable o de la il·luminació pública del municipi. Bloc esportiu repassant resultats del cap de setmana i agenda d'activitats acabaran l'informatiu.